Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Lisset Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Aquesta hora al Suplement, l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar ple de continguts, com sempre, ens hi posem.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Perquè la coeducació sigui efectiva dins els centres educatius, fa falta formació i sensibilització, recursos i molta pedagogia per explicar per què és important que les escoles mixtes esdevinguin escoles coeducatives. Cal que tota la comunitat educativa comencem a construir la mirada violeta, que és a ser conscients de com reproduïm els estereotips i rols de gènere en el dia a dia de les escoles, de forma moltes vegades sense adonar-nos. Cal fer diagnosis de gènere a les escoles, analitzant aquells aspectes que es poden millorar pel que fa a contes, cançons, llibres de text, llocs, joguines, tradicions, patis... I per fer això, cal que hi hagi un acompanyament real, formació i recursos a les escoles per part del Departament d'Ensenyament i des de l'administració local. I cal també que la coeducació sigui transversal en els estudis universitaris de grau, on s'està formant aquelles persones que volen ser mestres.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Núria d'Escoles Coeducatives a les AFES de les 12 escoles públiques de Sant Cugat. Fa uns dies al Telegram de l'ofici d'educar, la Marta va penjar un Twitter d'una nena de 8 anys que es definia com una nena trans. Se sentia per fi ella mateixa, més lliure i feliç, i el grup va treure fum. Què vol dir ser trans? Es pot educar més enllà del gènere, del binarisme nen o nena? Què defineix el gènere? Què és la coeducació? De tot això en parlem avui amb...
Gal·la Llobet, psicòloga, terapeuta gestalt i professora d'orientació educativa a secundària. Gus Bas, psicòleg, terapeuta familiar i coautor del llibre Un món en un dia. Anna Carreras, sociòloga, postgraduada en gènere, igualtat i mediació, formadora i investigadora a l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Gènere de la UB i membre de Coeducació. Teo Pardo, professor de secundària, activista trans i feminista, i treballa en l'educació sexual. Sentirem també les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach i un apunt del Festival Arts Comunitàries de Catalunya.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Les categories home i dona són tan terriblement rígides que acaben expulsant moltes persones. Miquel Missé.
Gal·la, Gus, Anna, Teo, benvingudes. En un programa sobre sexualitat infantil, les psicòlogues Elisenda Pasqual i Lorena de Mayo ens van proposar parlar de gènere, i aquí estem. L'Elisenda Pasqual diu: s'han de valorar els privilegis de gènere per després desmuntar-los. Els infants en el seu desenvolupament es conformen en diversos àmbits i també en l'expressió social de la seva sexualitat. Històricament, el gènere ha vingut definit per la genitalitat. Penis significava ser home i vulva significava ser dona. Home i dona, paraules que acotaven i acoten un rol, una manera de vestir, d'actuar, de ser i estar en el món, i professions a què dedicar-se, tot i que en algunes societats antigues el gènere era més fluid i es transitava de gènere sense tantes dificultats. És important, diu ella, qüestionar aquests preceptes socials bàsics, explorant des de l'educació respectuosa les tendències, inclinacions i exploracions que els infants fan en el seu dia a dia per observar com són influenciades pels mandats familiars, socials i culturals. Tot això ens ho diu l'Elisenda Pasqual. Gal·la Llobet, psicòloga, professora d'orientació educativa secundària i que acompanyes les transicions de joves. Gal·la, infants i joves reben encara aquests mandats que ens deia l'Elisenda Pasqual, molt clars, de com han de ser en funció del seu gènere?
Sí, i tant. De fet, aquests mandats comencen des de néixer, no? Des del moment en què ens preguntem el sexe d'una criatura i diem: és un nen, és una nena. A partir d'aquí comença tota una construcció social molt marcada, no?, que afectarà a la nostra manera en la que els adults, no?, tractem a les criatures. Llavors, les persones aprenem des de molt petites que o som nens o som nenes, no? I quan ja són joves, doncs encara ho tenen més clar.
I per tant, també tot allò que hi ha en l'entorn, que hi ha en la societat, també determinarà aquestes criatures, no?
Sí, és que és un bombardeig continu, no?, des de petites coses que a vegades no ens donem compte, a missatges més grans, no? Des de la roba que porten, els dibuixos que veuen a la televisió, els rols, els models que tenen, com els hi parlem, com pensem en ells, totes les actituds que tenim, no?, de cara amb ells.
I què penses que podem fer com a pares i mares per protegir-los d'aquest bombardeig que dius?
Clar, aquest bombardeig no es pot evitar. O sigui, no podem evitar, com a pares i mares, aquest bombardeig que hi ha per part de la societat. El que sí que podem fer és no alimentar aquest discurs, no? No comprar aquest discurs de això són coses de nens o això són coses de nenes, no? Llavors, com a pares i mares, qüestionar-nos també què és el gènere i com ens ha afectat això a nosaltres, què ens ha facilitat fer, què ens ha impedit fer. Intentar transmetre a les criatures una visió més àmplia, no? On no necessàriament hagin d'estar en un lloc o en un altre, o on aquesta construcció social no hagi de per què determinar la seva vida, no? Quins són els seus gustos, què els agrada fer, què poden fer.
Gala, com es pot definir el gènere?
El gènere és una construcció social, però a la vegada també és una vivència interna de la persona, no? És una experiència personal. O sigui, hi ha una construcció social que ja està definida, que ja ens diu socialment, ja se'ns diu què és ser dona i què és ser home, però després aquesta construcció la internalitzem, no? Llavors, cada persona tenim una vivència que és molt personal i que vivim d'una manera també molt, molt diferent. El que també estem veient avui dia és que cada vegada, no? Per sort, també hi ha com més maneres, hi ha més diversitat a l'hora de viure i d'entendre el gènere.
Quin creus que ha de ser l'enfocament del gènere a l'hora d'educar dins de l'escola?
Crec que dintre de l'escola el que hem de fer en primer lloc és justament no contribuir, no, en aquests discursos tan binaristes, o sigui, no reproduir, no, aquesta idea diferenciada, no, entre nois i noies. També transmetre una visió del gènere que sigui més flexible, més fluida, no? On, que no sigui una etiqueta, diguéssim, estanca, no? En el que si ets una cosa, ets serà sempre així d'aquesta manera. I, però clar, a la vegada que també trenquem, o intentem trencar amb aquest binarisme, tampoc podem oblidar de que estem socialitzats com a nois o com a noies, no? I això també genera les desigualtats. Llavors també és important prendre consciència, no, d'aquestes desigualtats de gènere que suposen.
Gala, com t'arriben els adolescents i com s'acompanya una transició? Perquè tu acompanyes aquestes transicions dels joves.
Els adolescents que ens trobem avui dia són molt potents i venen trencant molts esquemes, no? En quant al gènere, des de cada vegada, des de més joves. Es fan més preguntes, també tenen més informació a l'abast, gràcies també a internet i les xarxes socials. Llavors, cada cop, no, és com que van trencant aquestes caselles tan rígides. I llavors hi ha molts joves que ja, diguéssim, des d'una edat, no, ja a l'ESO, no, ens trobem que inicien aquestes transicions. A vegades amb més suport, per sort, i a vegades, per desgràcia, amb menys suport, no? Tant per part dels iguals com per part també dels adults o de la família. Una mica l'acompanyament a aquests joves és que visquin el seu procés el més lliure possible, no? Que se sentin recolzats, que entenguin que està bé, vulguin fer el que vulguin fer, no? I que no hi ha tampoc una manera correcta, no, de fer la transició. Intentar també que tinguin com la seva pròpia veu, que puguin experimentar i que puguin decidir per ells mateixos.
Diu l'Elisenda Pasqual, vivim en una societat que ens divideix i ens classifica rosa i blau, nena i nen, fort i feble. Reflexionar entorn al gènere obre una porta a una nova forma d'observar la realitat en termes més flexibles i probablement no binaris. Comprendre que les persones ens definim amb molta més complexitat que aquest blanc o negre pot portar a una nova mirada sobre la criança. Gràcies, Gala Llobet, avui a l'Ofici d'Educar, Educació i Identitat de Gènere.
Estima'm, quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
El gènere i la sexualitat no són identitats naturals ni immutables, sinó categories sorgides de construccions socials i culturals. Judith Butler.
I de la Gala Llobet al Teo Pardo, avui parlant d'educació i identitat de gènere. El Teo Pardo és activista trans i feminista, treballa fent tallers en l'àmbit de l'educació sexual i és professor de secundària. Diu que pels infants és molt important que hi hagi diversitat de referents a nivell imaginari, audiovisual, literari i sobretot també de les persones més properes, i així se'n van adonar fent una investigació. Proposaven una dinàmica entre tercer i sisè de primària perquè fessin una projecció de vida d'aquí 15 anys, i tot i que al principi tots deien que no hi havia coses de nens i de nenes, en la visualització l'educació, les nenes es projectaven en l'àmbit domèstic, amb fills, acompanyades d'amigues, i ells més en l'àmbit professional, sols. Però en un grup hi havia dues tutores que anaven juntes de vacances i una feia surf, i el resultat de la dinàmica va ser que les nenes s'havien dibuixat viatjant i, per tant, tenien un món de possibilitats més ampli que les altres. Teo, interessant investigació. Per tant, d'alguna manera, aquests mandats els podem canviar, no? I és molt important també que hi hagi aquesta diversitat en el professorat i que, a més, pugui ser explicada.
És molt important i alhora és complex perquè el col·lectiu docent és un dels col·lectius amb més representació, jo diria, del col·lectiu LGTBI, i alhora és un dels col·lectius més armariats que hi ha, no? Llavors, jo crec que ens hem de preguntar per què ens costa tant als profes i a les profes sortir de l'armari, i no és únicament una qüestió individual, no? Vull dir que té a veure amb molts aspectes, però jo crec que necessitem generar escoles i instituts que siguin espais més segurs. Necessitem fer una mica reflexions al voltant de, per exemple, una falsa divisió que fem entre la vida personal i la vida professional, no? que crec que és una perspectiva molt patriarcal encara, no? D'allò personal és allò domèstic, allò associat a la feminitat, allò que s'ha de quedar a casa, i allò professional és allò que fem fora, associat a la masculinitat, però en realitat, i sobretot en àmbits pedagògics, sabem que l'àmbit personal i el professional s'entrecreuen tota l'estona, no? Llavors, aquesta idea de que explicar coses que formen part de la teva vida personal no és professional, ha quallat molt i crec que l'hem de poder qüestionar. Jo crec que els profes i les profes, quan ens plantegem sortir de l'armari, tenim dues pors molt grans, no? Una és la por a que ens tractin malament, no? a rebre violència, perquè n'hem rebut moltes vegades, i sobretot perquè recordem les nostres etapes d'escolarització també. I l'altra por que tenim és la por a tenir menys autoritat, no? Perquè és veritat que construïm escoles i instituts on majoritàriament l'autoritat es guanya a partir d'encaixar en un perfil que té rang i reconeixement social. I crec que el professorat LGTB, entre moltes altres coses, oferim l'oportunitat ja no només de transformar el referent, sinó de transformar la idea que tenim d'autoritat pedagògica, no? Com ens plantegem? Podem plantejar l'autoritat des d'una perspectiva vertical, jeràrquica, on jo tinc autoritat perquè compleixo amb una norma, o puc plantejar també l'autoritat des d'un lloc molt més horitzontal, no? on l'autoritat es guanya perquè des de l'escolta, des de la vulnerabilitat, no? Crec que és una oportunitat que tenim i que s'obre amb el professorat LGTB, entre molts altres. El que passa és que necessitem que l'entorn ens acompanyi, no?
Teo, tu sí que expliques que ets trans als centres i una de les coses que et pregunten és si et va costar dir-ho als pares, no? I més coses que et pregunten. Tu com creus que es pot explicar? I en el teu cas, per exemple, a tu et va costar explicar-ho?
Jo sí que explico que sóc trans als centres i alhora crec que he après a fer-ho estratègicament. És a dir, tinc cert sentit també de l'autocura i de l'autopreservació. Llavors, jo miro i veig i valoro, no? Doncs en funció de quant de temps estic treballant amb el grup, en funció de la sensibilitat del grup, trio quin és el moment que a mi em sembla adequat i que em sembla pedagògic per poder-los explicar. I quan els hi explico, és veritat que passen coses molt interessants a les aules, no? A mi al principi, abans de començar a explicar-ho a les aules, em feia molta por això, no? Doncs que em tractessin malament, em feia molta por no tenir legitimitat o no tenir autoritat. A més, jo que m'he dedicat molts anys a l'educació sexual, clar, imagineu-vos, parlava de sexualitat i pensava quina legitimitat tindrà per parlar de sexualitat un noi que no té penis, no? Però és veritat que passaven moltes coses molt interessants quan jo els hi explicava, no? I una de les coses que passava era que de sobte començaven a aparèixer les seves vulnerabilitats, les seves inseguretats, no? De sobte m'ubicava en un altre lloc i de sobte generar vincle era molt més fàcil, no? Des de jo haver-los explicat una cosa que és personal i que els explicava també, doncs, que a vegades em generava inseguretats, els explicava els meus dubtes, no? I de sobte ells i elles em començaven a explicar els seus, cosa que abans hauria estat impensable, no? Llavors, és molt interessant això que es mou quan canviem des d'on parlem, no? I és veritat que moltes vegades em pregunten, no? Doncs si em va ser difícil, també em pregunten si m'he operat, no? És una pregunta que els hi fa molta curiositat, no? Preguntar sobre el cos. És veritat que a les escoles i als instituts parlem poc del cos i n'hauríem de parlar una mica més. I a mi quan em pregunten doncs això, no, sobre el meu cos, jo una mica que els hi torno la pregunta, no? I els dic, però escolteu, quan m'esteu preguntant sobre el meu cos, quan m'esteu preguntant sobre els meus genitals, sabeu que és una pregunta que no us atreviríeu a fer-li al profe d'educació física, no? Com la tens de gran, no? Com és que me la feu a mi, no? Sembla que hi ha cossos que hem de ser més públics, no? Que hem d'estar obligats a donar més explicacions, no? Però els hi torno des del carinyo, perquè jo entenc que les preguntes que fan els adolescents i les adolescents en general no són preguntes que tenen mala intenció, no? Llavors els hem de poder fer pensar i els hem de poder fer pensar des de l'amor i des del carinyo.
Quan vam parlar prèviament tu i jo et vaig demanar què li diries a algú que ho ha d'explicar als pares, i una cosa molt maca que deies, com una frase per explicar-ho, és: jo t'ho explico perquè per mi és molt important i vull que m'acompanyis. I a l'altra banda, el dels pares, jo també et vaig demanar, i els pares que s'hi trobin, com ho poden acollir, no? I tu em deies que els poguessin dir: m'agrada molt com ets i potser et mirem malament i potser et miren malament, però no és culpa teva, celebreu les vostres criatures. A banda i a banda, com poder transmetre això i que se senti acollit aquest missatge, no? La importància de les dues bandes.
Sí, jo crec que quan ens plantegem com a adolescents o joves o com a persones adultes explicar-ho a les nostres famílies, també ens venen pors, perquè sabem perfectament que avui dia, hola, 2021, segueix havent-hi gent expulsada de les seves cases i de les seves famílies pel fet de ser trans o pel fet de ser intersex o pel fet de ser LGTBI. Això segueix passant avui a Barcelona, llavors és una por que és legítima. És veritat també que no és en absolut l'experiència majoritària i que cada vegada més és més acceptat i més acompanyat. Llavors, sí, jo a les persones que ho han d'explicar a la seva família els hi diria: primer, valoreu quin és el risc una mica, perquè si penses que has de ser expulsat de casa teva, doncs potser busca estratègies a altres llocs on puguis anar, planteja't que potser ho pots dir una mica més endavant, no? Plantegeu-vos quin és el risc i digueu des de fer sentir també important als vostres pares. A vegades els pares i mares tampoc tenen tantes eines i tampoc no saben molt bé com acompanyar. Llavors, sí que és una manera bonica d'explicar-los aquesta d'ell. Jo us ho explico no perquè us vull fer patir, no perquè us vull fer sentir malament, sinó perquè és una qüestió que és important per mi i vosaltres també sou importants per mi, vull que m'acompanyeu, no? I de l'altra banda, crec que les famílies moltes vegades el que els hi passa és que pateixen, tenen por de que les seves criatures ho passin malament, de que rebin violència, no? Però és veritat que a vegades aquest patiment es trasllada a les criatures d'una manera que jo crec que és molt perversa, no? Tipo, bueno, a mi em fa por que pateixis i, per tant, mira, millor no et pintis les ungles, no? A mi em fa por que pateixis, mira, millor no ho expliquis a ningú, no? I crec que hem de pensar molt bé que quan traslladem aquest patiment d'aquesta manera a les nostres criatures estem enviant un missatge subjacent, i el missatge subjacent és: m'agradaria que fossis d'una altra manera, no? No m'agrada com ets. I crec que aquest és un dels missatges més terribles que una criatura pot rebre, perquè ve del seu entorn d'afecte, l'entorn que l'hauria de fer sentir estimat. Per això jo sempre dic: celebreu a les vostres criatures. No n'hi ha prou amb dir: ei, pot ser com vulguis. Hem d'anar més enllà, els hem de poder dir: ei, pot ser com vulguis, i és més, m'agrada molt que siguis així, m'agrada molt com ets, em fa molta alegria compartir la vida amb tu.
Dius, Teo, viure sent un home amb pits és complicat i ser una dona amb penis també, però hi ha milions de possibilitats i és bo que cadascú pugui triar sense pressió ni culpa. I dius també que és important donar veu a la masculinitat dels homes trans que assumeixen el feminisme com a forma de mirar el món. Com és aquesta masculinitat? Des d'aquesta masculinitat, quin és el missatge que adreçaries als homes?
Doncs jo crec que les masculinitats trans són masculinitats en general molt, molt desitjades i també molt pensades, no? Hem tingut molt de temps per pensar què vol dir ser un noi, no? I per, bueno, i per anar provant i anar experimentant, no? Perquè és veritat que si tu vols viure com un noi, fins que el món et llegeix com un noi, has de passar una mica les 12 proves d'estèrics, una mica, no? I vull dir que vas passant, no? Etapes on la gent et llegeix mig, no? Hi ha gent que et llegeix com un noi, hi ha gent que et llegeix com una noia, que et llegeix i que et tracta, per tant, no? Llavors ens donem molt de temps a pensar i sabem perfectament que hi ha moltes maneres d'intentar que la gent et llegeixi molt més com un noi, que tenen a veure, doncs, amb com et mous, amb com et relaciones, amb com t'asseus, no? I alhora hem viscut molt de temps sent noies, no? Sabem perfectament què vol dir ser una noia, sabem perfectament com el món tracta les noies. Llavors, tots aquests plantejaments crec que ens donen una posició molt especial per pensar al voltant de la masculinitat i de la feminitat i per pensar també una mica quina mena de nois volem ser, no? Perquè hem viscut a l'altre costat, sabem perfectament el que és que no tractin bé, no? I per tant, bueno, doncs podem pensar molt bé quina mena de noi vull ser, no? No tothom té el privilegi de poder-ho pensar tant, però és veritat que, bueno, que la nostra experiència sí que ens situa en un lloc de poder-ho pensar millor. Llavors jo crec que des d'aquesta experiència de la masculinitat els diria als homes que escoltin més, que cuidin més, que netegin més i que parlin una mica menys, no? Que crec que han de pensar una mica o per ells mateixos, quina mena de relacions generen, no? Com cuiden a les seves parelles, com es cuiden entre ells, perquè moltes vegades tenen molt poca traça amb les cures i dediquen molt poc, i això fa que generin vides que acaben sent molt solitàries, no? Vull dir que crec que la majoria d'homes a partir de la trentena acaben generant relacions molt poc profundes perquè les seves relacions s'han basat en controlar les seves parelles o en sortir de festa amb els seus col·legues. Estic fent una banalització, però crec que han de pensar molt millor com cuiden i com es cuiden, perquè si no genera relacions molt superficials que al final arriba un punt a la vida que s'acaben gastant, no?
Teo, parlàvem en començar d'aquesta nena de 8 anys que havia fet la transició. Per què transitar? Per ser acceptats? Què en penses? I a més, a 8 anys, eh?
Doncs jo sempre dic que les persones trans són persones que tenim un malestar de gènere. Dic que hi ha moltes maneres d'entendre-lo trans, no? Hi ha gent que diu, no, són persones que han nascut amb un cos equivocat, gent que diu, no, és que tenen un cervell que és un cervell d'home, un cervell de dona. Bueno, jo no crec en cap d'aquestes explicacions i crec que una explicació que a mi em serveix molt millor és aquesta explicació que, com deia la cita del Miquel Missé al principi del programa, no? Vivim en un sistema de gènere que és molt, molt rígid i que pertanyia a molta gent que ens fa sentir molt incòmode, si no a la immensa majoria de la població, no? Llavors, les persones trans són persones que tenim un malestar de gènere, com moltes persones han sentit alguna vegada a la vida, el que passa és que nosaltres en algun moment decidim transitar per intentar resoldre'l, no? Crec que aquestes experiències trans ens parlen molt més de com és l'entorn que de com som nosaltres, no? I moltes vegades pensem, no? Tant de bo visquéssim en un món on el gènere no fos un sistema tan rígid ni tan desigual i, per tant, ningú hagués de transformar res i tothom pogués viure lliurement com vol, sense rebre cap mena de violència ni assenyalament ni sense sentir que la seva vida val menys, no? Però és cert que aquest món no és el món en què vivim, no? I, per tant, moltes vegades transitar és un mecanisme d'intentar viure una vida millor, no? Una vida més vivible, una vida més possible. Llavors, jo crec que de la mateixa manera que treballem per intentar generar un món on el gènere no determini res, no? On el gènere no sigui una qüestió desigual o fins i tot on no existeixi el gènere o no sigui rellevant, necessitem també poder acompanyar les persones que tenim les estratègies que tenim i les eines que tenim per poder viure, no? Sembla una mica un discurs contradictori, però jo crec que si pensem des de la complexitat, podem entendre que són discursos que es complementen, no? Per un costat, intentar generar un entorn on el gènere no ens afecta d'aquesta manera i, per un altre costat, donar autonomia a les persones perquè puguem viure vides plenes.
Motius per l'esperança, segons Teo Pardo. Aquest sistema de valors es transforma als caus i als esplais. És una autèntica revolució en relació al gènere. El que té valor és si ets nen o nena, sinó que té a veure amb els teus valors no patriarcals, podríem dir-ho. Educació i identitat de gènere. Avui, a l'Ofici d'Educar.
I una escola que m'ajudi a créixer.
La nova etapa consisteix en la desaparició dels gèneres i la construcció d'una nova cultura no androcèntrica que valori igual el que s'atribueix a homes i dones. Marina Subirats.
I del Teo Pardo, hem parlat amb la Gala Llobet i ara parlem amb l'Anna Carreras. Ella és sociòloga, màster en Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania, postgraduada en Gènere i Igualtat, investigadora i membre de la cooperativa Coeducació. Explica l'Anna que observa que el patriarcat està molt ben muntat encara. Diu que és cert que les famílies són el primer agent socialitzador, però que també importa molt l'entorn i els mitjans. I posa com a exemple el seu propi fill, que duia els cabells llargs amb una diadema, i cansat que li preguntessin al carrer si era una nena, va decidir tallar-se els cabells, i això que a casa són feministes, però tota criatura el que vol és ser acceptada. Anna, quina és la situació respecte al gènere que et trobes a les escoles quan tu vas a fer-hi tallers, encara ara?
Sí, bueno, a les escoles anem sobretot a treballar amb mestres, també amb infants i joves, però el que ens trobem és sovint un col·lectiu de mestres amb moltes ganes de repensar-se, de fer-ho millor, sobretot perquè cada cop hi ha més consciència de com tot aquest sistema que estàvem comentant està operant, i el malestar que genera, com apuntava el Teo, no? I tota la violència que es deriva. I llavors això, són mestres amb ganes de fer-ho molt bé, de posar el seu gra de sorra perquè les criatures, com apuntava també el Teo, puguin ser més lliures, puguin ser escoles cuidades, segures, i alhora amb les dificultats de la pròpia estructura escolar, no? que dona molt pocs espais per la formació, pel repensar, pel mirar, pel discutir, per anar millorant.
De fet, tu dius, l'escola és un agent de canvi que pot reproduir el sistema o bé ser un agent de canvi. I llavors tu proposes repensar-nos a partir de tres idees. A veure, la primera idea és, amb la mirada que poso a l'infant, estic determinant que sigui d'una única manera?
Sí, quan treballem, com dèiem, amb mestres, sobretot el que intentem és com repensar com, no? com a persones que hem estat socialitzades en aquest context, a priori tendim a reproduir-lo. No? Llavors el que intentem és com intentar posar fre amb aquests pensaments que de manera inconscient ens van apareguent alhora amb com ens anem relacionant amb els infants i també amb els claustres, que després m'agradaria entrar-hi. I llavors és pensar com allò que estic veient, com allò que faig, si el gènere pot estar tenint-hi alguna cosa a veure, no?
Segona idea, estem posant la cura al centre, i què implica quan poses la cura al centre?
Sí, posar la cura al centre per mi té a veure amb canviar el paradigma també, no? Amb com no fer de l'escola un espai on voler ensenyar les criatures a ser com més competitives per poder sobreviure en aquest context bastant poc amable. Intentar fer de l'escola espais segurs, espais que cuiden, on poder posar al centre aquesta vulnerabilitat, no? Aquest jo sola no ho puc tot, no puc res, sinó com entre unes i altres ajudant-nos, doncs tot pot ser molt millor, no? Llavors és aquí la cura, creiem que si estigués molt més al centre i fos un eix en si mateix, tot aniria bastant millor.
I tercera idea, estem acollint la diversitat, com es pot acollir aquesta diversitat a l'escola?
Doncs també parteix de la idea de posar en dubte la normalitat, entendre que totes les persones són diverses, que hi ha una norma que opera, no? I per tant que hi ha unes maneres de ser, estar, relacionar-nos, expressar-nos, estimar, que estan més reconegudes i més valorades socialment que d'altres. I des d'aquest treball intern, també de veure com cadascú pot estar en situacions de privilegi o d'opressió, doncs com podem intentar obrir la mirada, no? Ampliar el marc, el ventall, perquè cada cop hi hagi més diversitat, més maneres que siguin vàlides, no?
Escoles, espais segurs i cuidats. I en aquestes transformació, diríem, una de les eines principals, dius tu, és la persona adulta, no? I el formeu, tu ens ho deies abans, no? I la resposta a aquesta formació és diversa, no? La formació, els adults, el llenguatge, repensar els espais... Hi ha diversos fronts, no? En què cadascun d'aquests fronts, què és el que s'ha de fer? A veure, Anna.
Sí, una mica és... Primer jo crec que és, sí, com posar consciència en com tu tens una capacitat d'agència, de responsabilitat vers estar reproduint o transformant aquest sistema. Llavors és aquesta confiança com profunda en què això pot ser, no? Tenir ganes tu de canviar la teva manera de relacionar-te amb el claustre, amb els infants, amb famílies, i des d'aquesta identificació profunda anar a veure també què hi ha de l'escola com a estructura, com a institució, que pot estar amagant totes aquestes desigualtats, no? No sé, jo últimament estic com posant molt èmfasi també amb els lavabos, per exemple, no? On com no només els patis, no? I l'espai exterior, el material, i tot condiciona, evidentment, els materials, el llenguatge, com dèiem, els continguts, el que s'ensenya, el que no, però, per exemple, no? Doncs com fem de les necessitats fisiològiques d'anar al lavabo, que puguin ser espais cuidats, on les persones petites estiguin igual de cuidades que les persones adultes, no? Llavors, com tot condiciona, si des de que entres per l'escola, no? Com està configurada l'aula, quines quins materials hi ha, a què se li dona importància, a què no... Tot té molt a veure i llavors dius, que és una cosa molt...
Dius que molt sovint cal una intervenció de l'adult, perquè els educadors et diuen, no, si nosaltres oferim el mateix a totes les criatures, no? I per tant, cal una intervenció per transformar.
Clar, el que diem sempre a nosaltres és que no pots no intervenir, que tot el dia estàs intervenint amb allò que fas i amb allò que no fas. I llavors, davant d'aquesta aparent neutralitat, no, també és posar molt en dubte la neutralitat, que en res existeix i en educació tampoc. I llavors, davant d'aquesta aparent neutralitat en oferir el mateix a tothom, doncs les criatures ja venen amb motxilles, per tant, com es relacionaran amb allò que t'ofereixes serà diferent, les dinàmiques de grup. I llavors, si tu el que vols és que hi hagi veritablement una llibertat i una equitat a l'ús d'aquelles propostes, cal observar si el que tu estàs oferint té aquests resultats que tu desitjaves. I llavors, si no ho estan sent, buscar estratègies perquè això es pugui estar donant.
Diu l'Anna Carreras que les escoles coeducatives van capacitant les persones per detectar el sexisme que ens envolta i intentar transformar-lo. I la visió crítica que es transmet als nens i nenes els permet analitzar les relacions i models de gènere fora de l'escola de manera que arribin a casa i preguntin per què els homes sempre apareixen d'una determinada manera a la televisió o per què no apareixen dones jugant a futbol, i aquesta perspectiva els converteix en agents de canvi. Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, Educació i identitat de gènere.
Sisplau, ensenyeu a tenir esperit crític.
El sistema educatiu encasella les criatures en rols de gènere que les predeterminen. I no hi ha igualtat de facto entre homes i dones. Pilar Terrassa.
Ja hem parlat amb la Gala Llobet, amb el Teo Pardo, amb l'Anna Carreras i ara amb el Gus Bas, psicòleg, terapeuta familiar, format en educació viva i autor del llibre Un món en un dia. Explica el Gus que la seva mirada per educar i aportar la perspectiva de gènere és trencar la norma, perquè vivim en una estructura social racista i masclista, i això ho diu ell, un home amb perspectiva feminista, pare d'una filla, que va fer que li saltessin totes les alarmes sobre què caldria protegir-la, però ha entès que vol educar la seva filla en un món en què ella senti que és capaç de construir qualsevol cosa i que l'estructura ho faciliti. Una societat racista i masclista que si no fem res no la canviarem, dius Gus.
Hola.
Hola, posa'ns un exemple.
Em queden poques coses a dir perquè després de la Gala, l'Anna i el Teo...
Estic no, 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 ets home feminista. No he parlat cap home feminista, sí. Que no sigui trans, hem sentit el Teo... transfeminista, i tu ets home feminista. Llavors...
Soc home que recolza els moviments feministes. sí, elles han posat bastants exemples. De fet, un exemple molt clar era l'experiència personal que explicava el Teo. Quan una persona no pot expressar lliurement en una escola la seva orientació sexual, és que vivim en una societat masclista. Ja està. hi ha més exemples, no? Quan... jo veig un conflicte a l'escola entre un nen i una nena i jo no em reviso si l'acompanyo de la mateixa manera quan són dos nens, dos nenes, un nen, una nena, estic perpetuant un mandat masclista. Quan jo vaig pel carrer i veig una persona negra recollint ferralla i no faig res, i vaig amb la meva filla i no li explico res, estic perpetuant un mandat racista, perquè ella es queda amb la imatge de que ser negre és això. Llavors, ja ho hem dit, no? L'Anna, el Teo, la Gala, vivim en aquesta norma. Això, vull dir, no és personal, que ningú s'ofengui. Jo no dic que la gent siguem racistes i masclistes, dic que vivim en una estructura que ho és i que si no fem res el que fem és perpetuar això.
I per tant tu tens un missatge diferent que si l'haguessis de dirigir als homes, tu què els hi diries des d'aquesta perspectiva que ara ens acabes de...
Mira, recupero una cosa que deies abans, no? De quan jo vaig ser pare i una de les primeres coses que em va passar va ser, hòstia, hauré d'educar la meva filla perquè es protegeixi en un món que li pot fer mal, no? I des d'aquí jo sentia que la debilitava, com que, o sigui, vaig haver de revisar des d'on vull acompanyar la meva filla, justament perquè ella se senti segura, perquè ella se senti vàlida tal com és, no? Que és el que també deia molt el Teo, no? Llavors, missatges que jo m'atreveixo a llançar, recolzo de fet un missatge que deia el Teo: escoltar més, cuidar més, parlar menys, ocupar menys espais. Una de les coses que podem fer els homes és retirar-nos. Estem en masses llocs i parlem massa. De fet, tu i jo vam parlar, jo tenia contradiccions en venir aquí, no? Després vam trobar l'equilibri, jo estic còmode i bé, no? Però sí, crec que vivim en un món en el que hi ha molta presència d'homes en espais de poder. I quan hi ha un desequilibri de poder, una de les coses que podem fer nosaltres és començar a renunciar.
I en el marc de l'escola, tu em deies canviar el currículum sencer i incloure aquesta perspectiva en tot. A veure, explica-m'ho.
Sí, això és complex, perquè jo sé que canviar un currículum sencer és molt difícil. L'aportació que jo faig és valorant moltíssim totes les entitats, com Coeducació, per exemple, o Si d'Estudi, que fan formacions en escoles, cooperatives, associacions, entitats, que fan una feina preciosa. Valorant tot això, crec que aquesta manera de treballar segueix posant la sexualitat o el gènere al marge. És a dir, ha de venir algú de fora a fer-nos un talleret per treballar això. Canviar el currículum per mi, què vol dir? Que és el que també deia l'Anna. Incloure una perspectiva feminista, una perspectiva antiracista en el currículum escolar. No que a segon de primària ens venen a fer un taller sobre això, sinó que l'escola transmet això. I si no ens revisem nosaltres primer, ve algú a fer un taller, però jo després em passo la resta del curs perpetuant mandats que estan fent mal.
Dius, aquest sistema patriarcal també fa mal als homes. Tu fas teràpia amb adolescents. Amb què et trobes? Com arriben?
Sí, jo faig teràpia amb persones adultes, amb parelles i amb adolescents, i tinc un grup d'adolescents en el que només són nois, són tot nois. I em trobo sobretot amb nois defensant-se molt, reproduint estereotips, amb resistències, amb aquest discurs de no és per tant, que pesades són amb això del feminisme, no? I el que intento jo justament és oferir un model una mica diferent, havent-me revisat jo molt primer, no? Però intento oferir un model en el que podem repensar-nos també des d'on ens hem construït les persones que hem nascut en penis, des d'on ens hem construït, des d'on ens han socialitzat i com poder revisar això. Em trobo molts discursos en plan, jo com que sóc noi sóc més fort, i això recolzant el que explicaven abans les companyes, no? Barcelona 2021, que un nen de 15 anys em digui que perquè és nen és més fort, per mi és greu. Llavors encara ens queda moltíssima feina per posar les cures al centre, i sobretot el que deia el Teo, que els homes ens replantegem què vol dir això de cuidar i de quina manera volem fer-ho, perquè si no podem fer mal.
Dius que hi ha por d'incloure aquesta perspectiva feminista dins l'educació perquè implica remoure una estructura que permet que una gran part de la societat visqui en un gran privilegi. Eines per transformar això, tu parles de... utilitzes eines com el teatre, i ens has portat un llibre que és Un món en un dia, contes diversos, històries quotidianes. Què explica aquesta història?
Aquest llibre l'hem escrit amb l'Aida Ribas Moreno, i parteix molt d'aquesta vivència de que si seguim, igual que deia abans, valorant moltíssim la feina que fan aquestes entitats, també valoro molt tota la literatura infantil crítica que escriu sobre temes concrets, no? Mentre jo entri en una llibreria buscant un llibre que parli sobre la mort, o buscant un llibre que parli sobre una separació, o buscant un llibre que parli sobre bullying, seguiran sent temes al marge. I el que jo vull és entrar a una llibreria i demanar un llibre que parli sobre cagar el tió, en el que aquella família no sigui una família normativa, per exemple. El que intentem amb aquest llibre de contes amb l'Aida és justament això, explicar la vida de diferents criatures, i de fet ens costava molt trobar-li un títol al llibre perquè fins i tot és algo que no tenim del tot pensat nosaltres com a persones, però la idea és com explicar històries d'aquestes criatures incloent el que és la vida. Ja està, o sigui, perquè en tots els contes ens hem de trobar lo normatiu i necessitem contes que parlin de l'excepció. No, fem contes que parlin de la realitat. I això és el que pretenem una mica amb aquest llibre.
Avui a Catalunya Ràdio, Educació i Identitat de Gènere.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Mm. Gala Llobet, Gus Bas, Anna Carreras, Teo Pardo, ja tots junts en aquesta conversa avui a l'Ofici d'Educar, Educació i Identitat de Gènere. Si us ha quedat alguna cosa al tinter, sobretot a la Gala i al Teo, que no us podem veure, aquest és el moment.
Sí, jo volia dir que és veritat que vivim en un món on el gènere és molt rígid. També és veritat que des de l'àmbit educatiu hi ha molta gent que té... Vull dir que els equips docents són persones que tenim molta feina, que tenim molt poc temps, però que tenim molta voluntat transformadora. Llavors, vull dir que és un missatge d'esperança, no? L'estructura és pesada i és difícil de transformar, però la voluntat transformadora hi és. Crec que necessitem algunes eines més, sobretot per part institucional. Necessitem formar-nos millor, però que estem en el camí.
Gala?
Sí, en la línia també del que deia el Teo, no? Doncs també anima molt, no?, a les persones, els docents que estem als centres, també a fer el pas, no?, a parlar més sobre aquests temes, a generar més debats. I també, no?, també el Teo ha comentat una cosa abans, no?, i és que ens costa molt sortir de l'armari als docents, no? I doncs, en aquest sentit també, doncs, animar a fer-ho, perquè els alumnes ho reben d'una manera molt positiva quan tenen referents adults també als que es poden mirar.
Una pregunta que us llenço a tots. Per què necessitem etiquetar com a societat? Homes, dones, tu has de fer això, tu has de fer allò. Per què penseu que necessitem etiquetar d'aquesta manera tan clara? A veure, qui s'anima? Qui es mulla?
Teo?
Sí, jo em mullo. Crec que una cosa és etiquetar, per exemple, homes, dones, no? Que és com quina eina fem servir per socialment, diguem, per reproduir la norma, per reproduir la desigualtat. Per reproduir la desigualtat necessitem categories que puguin corporitzar aquesta desigualtat, no? I una altra cosa és com anomenem, quines categories fem servir per poder explicar les violències que rebem. I crec que hem de poder-ho diferenciar. Una cosa és quan etiquetem homes i dones i això serveix socialment per reproduir la desigualtat, i una altra cosa és quan ens etiquetem com a trans, com a gais, com a lesbianes. Llavors, el que estem fent és intentar posar un nom a l'experiència que vivim. Crec que són etiquetes diferents. I després, sobre una última cosa que volia, una última reflexió que volia llançar, és que crec que una de les eines més importants i més necessàries que tenim per regular com aquestes desigualtats es van reproduint en els nostres àmbits educatius i familiar són els límits. Jo veig que hi ha molts espais educatius on cada vegada les categories són més flexibles, cada vegada la gent s'atreveix a experimentar més, doncs nois amb les ungles pintades, noies que es pugen als arbres, i al mateix temps els nois segueixen ocupant un 80% de l'espai a l'aula. No tots, evidentment, però crec que necessitem posar molts límits a aquestes masculinitats tan ocupadores, perquè així tothom, fins i tot aquestes persones, estarem molt més còmodes i molt més a gust.
Anna, acabem amb tu. Missatge a les dones, que no n'hi hem fet cap. Hem fet molts missatges als homes. Missatge a les dones.
Sí, jo vull agrair sobretot perquè la majoria del col·lectiu de mestres són dones, especialment a 0-3, a infantil primària, a mesura que l'etapa educativa puja amb el reconeixement públic, econòmic, que això significa, van apareguent més homes. Llavors, jo superagraïda a les dones, que com a dona, per mi forma part d'aquest col·lectiu oprimit, però també té sentit a nivell identitari d'etiqueta, el que comentava el Teo també, com a estratègia de lluita. Agrair a les dones que m'han precedit, perquè sense elles no estaríem aquí, i agrair a les que estan al centre, sobretot que treballem, com dèiem, molt amb dones mestres, i com s'estimen el que fan i com, doncs això, amb la seva feina, amb el seu repensar-se, amb el seu acompanyar amb els infants, fan que puguin ser espais més lliures, més segurs, més amables.
Acabem, Gus, amb un missatge als adolescents. Tu hi treballes. Sí. Què els hi diries respecte a l'educació de gènere, a la identitat de gènere?
Els hi diria, sobretot, que escoltin més, que s'escoltin més i que busquin referents, diversos.
Doncs amb aquest missatge positiu, jo crec, escoltar-nos i junts farem alguna cosa diferent, però la farem. Gràcies, Gala Llobet, gràcies, Gus Bas, gràcies, Anna Carreras, i gràcies, Teo Pardo. Una forta abraçada per tots quatre.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, un plaer.
Adéu.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar
o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I amb l'Eva Bach avui farem una segona part de l'espai en el que vam parlar dels valors que ha fet emergir la pandèmia. Benvinguda, Eva. Quins serien aquests valors que podem complementar?
Gràcies, Elisabet. Bon dia. Doncs l'altre dia vam acabar amb la contemplació i l'escolta i avui seguiria amb un altre valor que hi té relació, perquè contemplar i escoltar ens ha de portar a descobrir i a comprendre el que necessita ser cuidat. Per tant, hi hauria el valor de tenir cura, de cuidar-nos. Hem de tenir cura de mi mateixa, de nosaltres mateixes, de les altres persones en cos i ànima. Necessitem ser cuidats per aquell valor que vam dir al principi de tot, perquè som vulnerables i limitats i no podem amb tot ni funcionem bé de qualsevol manera, i això és una cosa que ens ha deixat molt clara aquesta situació, que hem d'aprendre a cuidar-nos més i millor a nosaltres, als altres, a l'entorn, cuidar millor la nostra vida i els nostres sistemes i models de vida, un xic deshumanitzats, per no dir molt, que ens han portat a la paradoxa i a la impotència de no poder cuidar-nos quan més desesperadament ho necessitem, no? Totes les persones que estan patint soles aquesta situació. Després, evidentment, el cuidar-nos té a veure amb la comunicació, amb com ens comuniquem. Vindria el comunicar amb cor i amb mesura. Jo dic menys comunicació així, amb consum pur, o sigui, menys consum de comunicació i més comunicació de debò, essencial, amb cor. És imprescindible comunicar amb mesura. Ho hem parlat algun dia, patim un excés de comunicació, sobretot arrel de les TIC i de les xarxes socials, i tenim sobrepès pel que fa a la comunicació. Per tant, ens convé una dieta digital, en molts casos estrictes, perquè estem exposats i exposades a quantitats inabastables de comunicació cada dia, que moltes vegades és intranscendent i prescindible. Missatges essencials, vitals, substancials, que ens nodreixin de debò, d'aquests que tenen cor, n'hi ha pocs, i no és saludable estar exposats a una comunicació constant. I menys encara a través de dispositius mòbils. Per tant, en compte, perquè tanta comunicació insubstancial i desmesurada ens desconnecta de nosaltres, ens resta temps a les relacions i a la comunicació més essencial. Ens dispersa, ens desconcentra, ens satura, ens esgota i ens estressa. D'aquí vindria un altre valor, el despreniment, que neix de la generositat. És desaferrar-se de tot allò que no és essencial, renunciar al que no és estrictament necessari, i, per suposat, necessitar menys perquè n'hi hagi per tothom. I aquest ens connecta també amb aquest altre valor, que és l'essencialitat, que té a veure amb els dos anteriors, amb cuidar i amb el despreniment. Essencialitat vol dir prioritzar i atendre el que és vital i imprescindible i relegar, postergar o deixar estar el que és insubstancial, secundari i superflu. Com veus, Elisabet, hi ha bastanta feina.
M'he fet apunts. Cuidar-nos, comunicar amb cor i mesura, dieta digital, desafecció del que no és essencial. És a dir, anar prenent nota i ho anirem fent durant la setmana.
Exacte. És menys consum de tot per poder estar millor nosaltres, més disponibles, més connectada cada persona amb si mateixa, i al mateix temps aquest despreniment i essencialitat perquè n'hi hagi per tothom del que és essencial i imprescindible. M'aturaria aquí perquè encara em falten alguns altres que no vull córrer i els podríem deixar per una següent entrega.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva Bach, amb aquests valors que ha fet emergir la pandèmia. Petonàs.
Petonàs, Elisabet.
Soc un pallasso i m'agrada molt riure.
Us volem fer un apunt del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya, de l'11 al 15 de maig.
Després de 10 anys d'acompanyar a persones i grups, BasketBeat vam pensar que era important generar un espai de trobada entre aquelles persones que ens dediquem a treballar amb l'art com a eina de canvi i de transformació social, que serà el primer Festival de les Arts Comunitàries a la Fabra i Quats de Barcelona. Durant el festival podreu gaudir de més de 30 activitats de tot tipus: xerrades i ponències adreçades a professionals del sector, obres de teatre, tallers paral·lels on a través del cos i les emocions puguem relacionar-nos i replantejar-nos. el primer congrés jornada d'acció i pensament entorn les arts comunitàries. Una desena d'activitats adreçades a tots els públics, adreçades al barri, per compartir des d'un altre lloc. No t'ho perdis, no t'ho pensis més. Vine al FAC, t'esperem.
La setmana vinent, l'escola i el món post-Covid. La passada vam parlar del rap a l'aula i acabem amb els joves de quart de l'Institut Albert de Lliçà de Vall amb aquest rap sobre la violència de gènere. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Ya, somos conscientes, somos un grano de arena que el miedo no frena de la paz los descendientes. La suerte no tientes, no creas que aquí se juzga por ser diferente. No somos los referentes, tan solo meras almas que saben lo que sienten. No existen los complejos que hoy enseñan los reflejos. Ya rompimos el espejo y vuestro nunca es nuestro siempre.
Aquí nadie te pregunta cómo estás, aquí solo te preguntan cuánto dinero harás. No importa si te gritan, si te insultan o te humillan, si ellos lo hacen, solo te quedas de rodillas.
Veo color negro, siento color rojo, ganas de dormir y no poder pegar ni ojo, sin poder seguir, queriendo rendirme, recordar mi meta, sin poder ser libre.
Yo voy sola y con miedo por tu culpa y tus complejos, eso tiene nombre y es machismo. Deja de ser un pervertido y piensa en cómo nos sentimos, piensa en cómo nos sentimos.
Y a partir de ahora vamos a cerrar el trato y que cierres la boca, que no soy tu lavaplatos. En esta vida siempre serás un novato. Ya es historia en el relato.
Cansadas de gritar por todo lo que aguantamos, tener a alguien detrás mientras solas estamos. Pasos a ras, sintiendo ansiedad. Esta es la oscuridad que nunca se va.
La sociedad es una mierda, todos lo sabemos. Si te miran por la calle, una lección aprendemos. No es cuánto ganamos, sino lo que perdemos cuando nos juzgamos y no nos conocemos.
Indicios de violación, esa no es la opción. Venimos a iniciar una revolución.
Somos conscientes, somos un grano de arena que el miedo no frena, de la paz los descendientes. A la suerte no tientes, no creas que aquí se juzga por ser diferente. No somos los referentes, tan solo meras almas que saben lo que sienten. Y no existen los complejos que hoy enseñan los reflejos. Ya rompimos el espejo y vuestro nunca es nuestro siempre.
Lo último que se pierde siempre es la esperanza, sin parar de sumar peso, el equilibrio y la balanza. Eres superior por ser abusador. Olvida tus prejuicios para un mundo mejor.
Quieres mostrar igualdad con palabras preferentes, pero no quiere decir que nos sintamos incluidas. De hecho, nos confirmamos con llamar a un estudiante, pues el MG es corto, al igual que nuestras mentes.
Pa' vosotros hechiceros, pa' nosotras brujas, pa' vosotros astutos y pa' nosotras zorras. Para mí esto no es la polla, es respeto por la gente, mucho menos.
Esta sociedad me preocupa que sin ayuda, ¿dónde vamos a llegar? Y pensar que ya nada es igual, pero al menos nosotros sabemos que esto sí puede cambiar. Y parar esta sociedad me preocupa que sin ayuda, ¿dónde vamos a llegar? Y pensar que ya nada es igual, pero al menos nosotros sabemos que esto sí puede cambiar. 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 Y si volvemos juntos recordaremos que este amor sí fue real.